Són les 4 de la tarda.
Fórmula Estel, la fórmula musical.
Hola, bona tarda. Mariano Rajoy ha qualificat aquest matí d'important i de molt raonable la decisió que ha pres aquest diumenge el PSOE d'abstenir-se i facilitar la seva investidura a finals d'aquesta setmana. Ha estat en un esmorzar a Madrid per presentar una xerrada del líder popular català Xavier García Albiol. Rajoy ha afirmat també que en la resolució aprovada pel PSOE hi ha coses que són bones. I ha dit que els catalans poden estar tranquils perquè Espanya tornarà a tenir un govern que complirà i farà complir la llei. Mentrestant, des dels socialistes catalans, Miquel Iceta ha assegurat aquest matí en una entrevista a RAC1 que no es mouran del vot negatiu a Rajoy, encara que això suposi desobediència. Us expliquem també que el gran campament d'immigrants de Calais, al nord de França, ha començat avui la seva evacuació amb llargues cues. Centenars de persones han sortit en els primers autocars cap a diferents centres d'acollida de França. Es preveu que es traslladin aquests dies entre 6.000 i 8.000 persones del campament als més de 400 centres d'acollida distribuïts per tot França. Només avui s'evacuaran ja 2.500 immigrants. I s'ha acabat la vaga de fam al centre d'internament d'estrangers a la zona franca de Barcelona. Els darrers 37 interns ja han donat per acabada la protesta en què reclamaven que se'ls deixés en llibertat per por de ser expulsats del país els propers dies. En iniciar la vaga, els sublevats de nacionalitat algeriana s'havien quedat al pati de les instal·lacions i s'havien negat a pujar a les habitacions i a menjar. I l'Ajuntament de Barcelona ha decidit paralitzar temporalment la llicència per construir un hotel de luxe al costat de les drassanes a l'espera que el govern català decideixi si protegeix l'entorn de la muralla. La declaració d'un edifici com a bé cultural d'interès nacional inclou la protecció del seu entorn. Fins aquí l'actualitat a aquesta hora.
Ràdio Estel, Lleida, 91.5.
Els dilluns de 8 a 9 del vespre pots escoltar a partir d'ara La Veu de Càritas, un espai amb què l'acció més generosa de l'Església vol obrir les seves portes a tothom. Els projectes, les persones beneficiades, els voluntaris, els professionals, les notícies i tot un compromís de societat donen forma a una hora setmanal sense fronteres. La Veu de Càritas, un programa que és compromís per a Ràdio Estel amb la col·laboració de Càritas Catalunya. Els dilluns a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Us hi esperem.
De Nadal a Nova York. Del 30 de novembre al 5 de desembre, viu amb el Club Més Amics una estada inoblidable per gaudir l'ambient nadalenc de la capital del món. Gaudiràs d'un sopar jazz, sopar creuer, eucaristia a St. Patrick, gospel a Harlem, mercat d'arbres de Nadal i moltes més sorpreses. Del 30 de novembre al 5 de desembre, les llums de Nadal de Nova York amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmesamics.cat i el 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Cada obra d'amor feta de tot cor apropa les persones a Déu.
Mare Teresa de Calcuta.
Ràdio Estel.
És gran ser gran, amb Marc Rius.
Un programa patrocinat per Grup Gran Vida.
L'envelliment no és un moment del temps, sinó l'instant precís en què renunciem a viure. Comencem. Salutacions de part de l'equip del programa que ara mateix els presento. A la producció, com cada dia, Irene Porter. Als controls tècnics, Mario Ramírez. I a la conducció, qui us parla, Marc Rius. Segons el president de l'Associació de la Tartamudesa de Catalunya, el senyor Josep Sant Salvador, el principal problema que es troben les persones que tartamudegen a la vida adulta és la discriminació laboral. Assegura que moltes vegades les empreses escullen persones menys preparades abans d'agafar una persona tartamuda. Avui és Gran Segrant, en parlarem i ho farem amb una persona que experta en la tartamudesa. És la senyora Anna Bagó Cuyàs, que és psicòloga i màster en logopeda. Anna, bona tarda, benvinguda.
Hola, bona tarda.
Començarem a parlar de què és el caquets, la tartamudesa, però abans, sisplau, explica'ns que em sembla que el dissabte passat, 22 d'octubre, va ser el Dia Internacional del Coneixement de la Tartamudesa. Explica'ns breument què vau fer allà.
Sí, és una diada que està consensuada a tot el món i és pel coneixement i divulgació de la tartamudesa. Aleshores, des de l'Associació Catalana de Tartamudesa, ATCAT, vam fer un acte a la Casa Lizalde per donar a conèixer el trastorn, per donar a conèixer què fa l'associació i una mica el poder explicar que és un trastorn en què en els nens, si es detecta a temps, es pot prevenir.
Perquè tu et dediques al caquets, al tartamudesa. Però jo pensava, quan, bueno, que sabia que havies de venir, els psicòlegs teniu molts camins per dedicar-vos a una cosa o una altra, una, no sé, fòbies... I, en canvi, tu et vas dedicar a la tartamudesa. Per què? Si és que hi ha un per què.
Sí, hi ha un per què, hi ha un per què. Em diuen, a vegades m'han preguntat, per què has triat treballar amb tartamudesa? I jo sempre dic, jo no he triat treballar amb tartamudesa, sinó que la tartamudesa em va triar a mi. Jo fa 30 anys que estic treballant amb aquest trastorn i és perquè, bueno, per casualitat vaig entrar a treballar al gabinet del doctor Sangorrín, que avui en dia pues ja no hi és, i bueno, i tots els casos que em passava a ell eren de tartamudesa. I aleshores jo li deia, dic, és que jo desconec el trastorn. I ell estava molt interessat. Clar, fa 30 anys, imagina't, no? Clar. Si avui en dia sabem poc, fa 30 anys és que no sabíem absolutament res. Aleshores tenies que anar-te a formar fora. A Estats Units i Gran Bretanya eren un dels pioners, però també per aquells moments, tot i que avui en dia també passa, hi havia molt poca gent que parlés l'anglès, no? Amb la qual cosa, encara que tinguessis les possibilitats de marxar fora, doncs hi havia la barrera idiomàtica. I, bueno, llavors, un dia, amb un pacient, ell se'n va anar i jo vaig començar a plorar, perquè era tan greu el trastorn que tenia, era tan incapacitant, que és que no podia dir ni una paraula, era un noi jove, tenia 24 anys i molta il·lusió per la vida. I llavors jo li vaig comentar al doctor, no? Dic, mira què m'està passant. I em va dir, diu, pues imagina't, si tu sents aquest dolor, imagina't tot el dolor que sent ell. Llavors, a partir d'aquell moment, que va ser res, al principi de començar-hi a treballar, em va interessar molt el trastorn i llavors vaig començar a fer la meva formació específica en trastorns de la disfluència de la parla.
Molt bé, doncs ara sí que podem fer la pregunta ja. Què és la tartamudesa?
La tartamudesa és un trastorn de la parla, del ritme de la parla, i que es presenta amb una sèrie de símptomes que són les repeticions, els bloquejos. La repetició és quan la persona fa c-c-c-c-c, que està repetint una síl·laba. El bloqueig és quan va parlar i l'altra persona sent un silenci o veu un gran esforç. El problema amb el telèfon és que, clar, com que no veiem la persona, l'interlocutor que està a l'altra banda, clar, només sent aquest silenci. I a vegades, perquè no ho saben, evidentment, pengen la trucada i la persona que tartamudeja no pot acabar de dir el que volia. Doncs tenim les repeticions, els bloquejos, els circunloquis, que és quan vull dir alguna cosa, però jo tinc por a dir una paraula perquè comença amb una determinada lletra, llavors començo a buscar substituts.
Clar, una lletra que m'enganxaré, segurament.
Exacte. Si jo, per exemple, vull dir pilota, però amb la P m'enganxo, doncs vaig dir esfèric.
És clar. Per això s'ha de buscar, esclar.
Exacte, però a vegades hi ha paraules que no tenen sinònims. Aleshores, jo tinc que començar a canviar tota la frase. Amb la qual la persona que m'està escoltant es cansa perquè jo no acabo de concretar la meva idea. Després poden haver-hi aguditzacions de la veu, que sobretot això també es dona més en nens, i en principi aquest seria una mica la sintomatologia que presenten.
I se sap per què apareix?
De ben cert no se sap per què apareix. Sabem que hi ha una càrrega genètica, que nens que tartamudegen quan hi ha familiars amb antecedents són nens de risc i s'han de tractar per no desenvolupar el trastorn. Sabem més coses ara perquè a través de neuroimatge amb proves amb cervells vius se sap que s'activa l'hemisferi dret en el moment de tartamudejar, que no és l'hemisferi que correspon per la parla, perquè nosaltres quan parlem activem l'hemisferi esquerre. I també als últims estudis s'està detectant que hi ha un gen que podria ser el que donés aquesta fragilitat en la parla.
Qui pateix més, aquest, si és que hi ha una estadística, aquest trastorn? No? Els nens, els homes, les dones, la tercera edat, qui ho pateix més?
Mira, és un trastorn que sol aparèixer entre els 2 anys i mig i 4 anys. Pot ser que aparegui als 5 anys, quan hi ha nens que tenen un retard de llenguatge. I es dona més amb homes que amb dones. Es diu que hi ha, per cada una dona que hi ha o nena que tartamudeja, hi ha 4 nens que tartamudegen.
I això apareix d'alguna manera, aquest trastorn? O sigui, si veiem que els nostres fills fan alguna cosa, què ens hem de fixar? Com comença?
Comença perquè comencen a fer repeticions, né? De que, val? No tipus mama, 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 sinó repeticions de síl·labes, i també pot començar amb bloquejos. Quan hi ha un pare, una mare, un avi, una àvia, una mestra que alerta de que aquest nen, està, quan parla, està fent esforç, llavors els pares haurien de consultar amb un professional. El nen que presenta símptomes de repeticions o bloquejos amb una durada de 3 mesos, aquest nen té que consultar amb un professional per determinar si aquest tipus de repeticions o de disfluències que fa són disfluències que pertanyen a l'adquisició de llenguatge, que seria més de tipus evolutiu, o són disfluències que poden anar encaminades a desenvolupar el tartamudeig.
Grup Gran Vida viu per la tercera edat. Tenim 7 centres entre la província de Barcelona i Tarragona, amb més de 200 places públiques i privades per cuidar de qui més t'estimes. Som un equip altament qualificat i motivat, disposat a crear un ambient familiar i adequat per cada persona. Grup Gran Vida. Ningú l'estima com tu. Ningú el cuida com nosaltres. Truca'ns sense cap compromís al 93 181 50 27 o informa't a granvida.com.
Estàs escoltant És gran ser gran, amb Marc Rius.
Un programa patrocinat per Grup Gran Vida.
Nosaltres continuem parlant amb la senyora Anna Bagó Cuyàs, que és psicòloga i màster amb logopeda. Si sembla, anem a obrir les línies telefòniques per si algun oient pues, vol fer una consulta. A la senyora Anna Bagó sàpiga que ho pot fer marcant el 93 409 2771 o el 93 409 2772. En el que aquest, si no és tractat per un professional, pot anar a més o pot agreujar?
Sí, es pot agreujar en quant al trastorn de la parla, però també molt emocionalment, perquè la persona, imagina't que això comença amb la infància, comença dels 2 anys i mig als 5 anys, que és quan el nen comença a fer les relacions socials, que és quan el nen s'ha de... ha de crear-se, no?, un espai entre la classe, els amics, i llavors comencen a renunciar per por que se n'enriguin. Hi ha nens que deixen de parlar, hi ha nens que inclús poden arribar no volent a l'escola quan el trastorn és molt greu. I després que determina molt també el tipus de l'acció en la carrera o en el tipus de feina. Hi ha gent que és molt vàlida, però que la por que té a mostrar-se doncs fa que agafin professions i llocs de treball que estan per sota de les seves capacitats.
Hi ha algunes edats que punta que solgui aparèixer més que altres? Quina edat, més o menys?
Sí, mira, la mitja estaria entre els 3 anys. Apareix quan el nen comença a fer servir les frases. Quan el nen comença a parlar, que comença amb paraules aïllades, aquí no sol haver-hi problema. Però és quan el nen comença a fer la frase, poden començar a aparèixer els problemes. Aleshores, aquesta franja d'edat també ho determina molt el desenvolupament que té el nen de llenguatge. Nens de 3 anys que parlen d'una forma molt clara, amb unes frases molt correctes, i hi ha nens que fins als 4 o 5 anys no començaran a fer frases. D'aquí aquest marge d'aparició.
El tractament és el psicològic, el que feu vosaltres, és el mateix, tant si el pacient és un adult o és un nen, una nena, és més o menys el mateix, la teràpia?
No, no és el mateix. No, no és el mateix. Pensa que amb l'adult tot està ja molt cristal·litzat. I amb l'adult diem, fem un tractament que primer tenim que desaprendre per aprendre. Hem de desaprendre tota una sèrie de conductes adquirides, sobretot una d'elles és la por i l'ansietat social, i se li ensenyen a modificar les disfluències. Amb el nen, com que encara està adquirint el llenguatge i la parla, fem un altre tipus de treball.
És cert que hi ha... Això es diu molt, i no sé si això és cert, Anna. És cert que hi ha moltes persones que al sentir parlar una persona que caqueja se'ls encomana i contesten a vegades una mica amb caquets també.
No, això no és cert.
Això no és cert.
No, és com, per exemple, quan hi ha un nen que diuen és que està imitant a algú. No imiten a ningú. De fet, podríeu fer la prova vosaltres d'intentar estar una estona fent repeticions o bloquejos de forma voluntària i veuria el cansat que és.
Ja. Hi ha una altra creença també que es parla, que diu que la persona que caqueja, si parla cantant, no tartamudejarà. Això és...
Sí, això és veritat.
Això és cert?
Sí, sobretot, més que parlar cantant, es pot fer al principi, que facilita molt l'inici començar a parlar, però sobretot és quan canten. Però quan canten, nosaltres no estem planificant la parla. Quan nosaltres cantem, estem repetint una sèrie de frases que tenim ja memoritzades. I, a més, tenim una melodia que ens ajuda a fer els inicis i a portar el ritme. Però és cert, això, sí.
Els pares hem de corregir els nostres fills? Repeteix el que volies dir, practica les paraules, parla més a poc, etc.
No, perquè l'únic que fan és angoixar el nen. El nen que tartamudeja sap que està parlant amb esforç i sap que necessita ser ajudat. Aleshores, ell ho fa el millor que pot. Per molt que repeteixi, no li sortirà bé. No és una qüestió de repetir, sinó és una qüestió d'ensenyar-li a fer de forma diferent.
Hem recordat el telèfon del directe, el 93-409-2771, 93-409-2772.
Jo volia dir una cosa, sí, no? Ja que arribem fins a Andorra, sí. I Andorra ens està escoltant. Andorra també té l'associació de tartamudesa, TTM Andorra, sí. Que és una associació molt jove, però bueno, que fem moltes coses plegats i que bueno, les persones que estiguin des d'Andorra escoltant es poden adreçar a aquesta associació que segur que els hi pot facilitar i els hi pot donar solucions si coneixen algú pues, que està dintre d'aquesta disfunció.
Fa uns quants anys, Anna, estava investigant per realitzar una intervenció, això s'estava investigant al cervell, per fer desaparèixer el caqueig. Això saps si s'ha continuat investigant o va quedar una mica...
Bueno, als Estats Units, Austràlia no para d'investigar.
Ja.
I jo crec que no pararem fins que es trobin una de les causes. Perquè nosaltres el que fem en el treball de rehabilitació és modificar el tartamudeig, però no podem evitar que aparegui. Una de les raons principals del tractament en el nen és que nosaltres com a professionals no podem evitar que el tartamudeig aparegui, però sí podem evitar que es cronifiqui i que aquell nen esdevingui un adult que tartamudeja.
Pot estar relacionat amb la tartamudesa, nens que són esquerrans i que els seus pares o educadors els volen fer tornar dretans. Això hi pot tenir alguna cosa a veure amb la tartamudesa o no?
No. No. Això és una falsa creença.
Sí, no?
Sí, sí, sí. Abans es pensava que si eren esquerrans contrariats, que això ho havia provocat pues, algun trauma, perquè havia nascut un germà, perquè s'havia mort un avi que era molt estimat, perquè potser els pares el renyaven molt o l'havien castigat, però sabem, avui en dia sabem que això no causa la tartamudesa.
La persona que pateix tartamudesa, ella intenta evitar-la, no?
Sí, sí, sí.
Ella ho sap, que és conscient, que és tartamut, però que clar...
Sí, hi ha mil·lèsimes de segons abans de tartamudejar que la persona sap que en aquell moment s'encallarà. I això és una mica el que ensenyem en el tractament, a detectar aquestes mil·lèsimes de segon perquè ell pugui canviar ja tota la part motora del que necessitem fisiològicament per parlar, perquè ho pugui canviar i pugui produir un so que sigui fluid.
Hi ha dies per aquestes persones millors que altres? Una persona que caqueja un dia que caquejarà més que un altre?
Sí, hi ha dies i temporades. A vegades diuen, portava 2 mesos que no m'estava encallant i ara em torno a encallar. Llavors, sempre busquem desencadenants externs que hagin pogut provocar un altre cop l'aparició del caqueig i a vegades no es troben.
Aquestes persones que pateixen tartamudesa poden tenir o tenen altres trastorns associats o no?
Poden tenir. Sí, pot haver-hi un retard de llenguatge, pot haver-hi una fòbia, poden haver-hi tants trastorns com hi hagin, però seria ja un trastorn associat.
Anna, des del punt de vista d'una professional com ets, i sobretot amb el caqueig, creus que els professors de les escoles estan prou preparats per tenir com a alumne algun nen amb aquest trastorn? Tenir o detectar-lo?
Mira, jo crec que detectar-lo sí el poden detectar, i sobretot a nivell de preescolar, que hi ha un contacte com més directe i és quan s'està generant i quan es produeix a l'inici. I l'adult té un model de lo que és una parla fluida, amb la qual no li cal que faci un diagnòstic, però sí detectar de dir, mira, quan parla aquest nen fa un esforç o fa unes repeticions o té unes dificultats que a mi em sobten. I llavors fer la derivació. I l'altra figura molt important en el desenvolupament del nen són els pediatres. Que els pediatres haurien de poder fer la pregunta de com és la parla d'aquest nen. Si no, el pediatre, l'infermera de pediatria. Però és un sector que vetlla pel desenvolupament del nen i tindria que tindre en consideració aquest aspecte.
El tema que estem parlant avui, les persones amb caquets, suposo que no els deu ajudar gens ni els deu agradar gens aquests acudits que es fan sobre persones que caquegen, no? No els deu ajudar gens ni els deu agradar gens, clar.
No, perquè, a més, molt d'aquests acudits parteixen des de la ignorància, no? En el moment en què tu coneixes el trastorn i el patiment que hi ha darrere d'això, perquè pensa que clar, la nostra veu, el llenguatge, la parla, és una gran eina de comunicació, no? I quan aquesta eina no està funcionant bé, porta moltes dificultats.
És bo el que fem a vegades molts, o intentem fer... és ajudar a acabar aquella frase, allò que vol dir la persona que caqueja. Acabar-li de dir, nosaltres.
En principi, no. Nosaltres tenim que esperar que aquella persona pugui acabar i donar-li el temps que necessiti.
Què hauríem de fer els pares o els mestres d'un nen que tartamudeja? Què ens aconselles?
Que contactin amb un professional. Que contactin amb un professional que estigui especialitzat en el trastorn.
Una família meravellosa, una vida plena d'històries i molt temps per endavant. És per això que he decidit viure d'una altra manera i venir a una de les residències del grup Gran Vida. Ara visc còmoda, tinc noves amigues i estic activa tot el dia.
Descobreix el grup Gran Vida. Tenim 7 centres entre la província de Barcelona i Tarragona amb més de 200 places. Ningú l'estima com tu. Ningú el cuida com nosaltres. Truca'n sense cap compromís al 93 181 50 27 o informa-te'n a granvida.com.
És gran ser gran. De dilluns a dijous a les 4 de la tarda a Ràdio Estel.
continuem a Es Gran Ser Gran. I com que Es Gran Ser Gran, el seu nom és de persones grans, a tercera edat, és freqüent també aquests amb la tercera edat?
Sí, la persona que comença a quequejar de petita quequeja tota la seva vida, no? Però conforme es van fent grans, disminueix. Disminueix la durada, la intensitat. Jo no sé si perquè també l'experiència és un grau, no?
Ja, per anar més a buscar aquesta paraula que busquem, no? La paraula, el substitut, no?
Sí, i potser també el llenguatge és molt més concret, clar. Les necessitats són més específiques. Ja. Quan ets gran et prens les coses d'una altra manera, no? Tens una altra visió de la vida i també una altra visió de la teva parla, amb la qual l'edat sí que és una cosa que suma per millorar.
En tots els trastorns i totes les malalties, Anna, hi ha un apartat que és prevenció, no? Mm-hmm. Amb el quequeig, amb la tartamudesa, hi ha algun tipus de prevenció? Podem fer alguna cosa?
Sí, podem fer la detecció primerenca. A la detecció primerenca, que és el que deia, no? Entre els 3 primers mesos que el nen fa disfluències, si es detecten i es tracten adequadament, aquestes disfluències poden desaparèixer entre un 97 i un 100%. En el tractament no té per què ser un tractament directe que estiguis tu fent feina amb el nen, sinó que hi ha un assessorament als pares. I tu als pares els hi canvies una mica i els assessores i els hi dius què poden fer dintre del seu entorn i com estimular la parla del nen. I aquesta és la millor prevenció. La millor prevenció és la consulta.
Consell de dia.
A la nostra vida quotidiana sovint ens deixem portar per pensaments, cabòries o autocrítiques sense ser-ne plenament conscients. Quantes vegades ens ha passat que estem encallats en el passat? Quants cops ens hem procurat per fets del futur que potser mai passaran? Això fa que sovint no gaudim del moment present. És el que s'anomena com a funcionament amb el pilot automàtic. Molt bé, doncs, Anna, moltes gràcies per haver estat aquí amb nosaltres avui i gràcies per haver vingut i et convidarem un altre dia.
Gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies. Fins aquí és Gran Ser Gran. Els agraïm que hagin decidit sintonitzar amb nosaltres de 4 a 4 i mitja de la tarda i demà els estarem esperant en nous temes que ja estem preparant. Adéu-siau.
És Gran Ser Gran, amb Marc Rius.
Un programa patrocinat per Grup Gran Vida.
Feliços els nets de cor. Ells veuran Déu.
Mateu 5:8.
De dilluns a divendres, la Cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la Cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit... Us espero al Bàsquet al Dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Catalunya Central 93.7. Garraf 96.8. Girona 103.4. Tarragona 100.6.
Tortosa 90.1. Vic 98.4.
De dilluns a divendres, a partir de les 8 del matí, Fórmula Estel. L'aposta definitiva per la música que realment t'agrada. La que vols escoltar, la que et desperta, t'emociona i la que et mou. Fórmula Estel. Pels esperits sensibles a la bona música.
Ràdio online i a la carta. Promocions i notícies, xarxes socials i actualitat. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta. Busca-la.